Ara sí.
Ara sí, vale,
ara sí que mosseguem la poma. Ara sí que mosseguem la poma. Doncs un segon que em fico aquí fico a la gravació i ja està. A veure, quan tu em diguis, quan tu comencis a parlar, apunto un minut.
Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. El dilema social és un documental a Netflix que ens ha cridat l'atenció i volem parlar-ne. Això serà a la primera part. A la segona, Amazon llença una càmera dron domèstic. Quines conseqüències pot tenir això per la nostra privacitat? I com a extra avui, la setmana passada vàrem parlar de bateries, entre d'altres temes. I un oient va començar a donar de cops de cap contra la paret, com fan alguns oients quan ens escolten.
Habitualment.
I es va fer mal. Bueno, doncs, com ens ha cantat la canya, avui parlarem d'aquest tema també, de conseqüències del programa 448, que va ser l'anterior. Avui, molt tranquils, estem molt tranquils, perquè està en Marc Alier, hola Marc.
Si estic jo, no estàs tranquil.
Això no. Però com a mínim no tinc el Magma, que el Magma avui està out perquè ahir va ser el seu sant. Anem a fer-li un aplaudiment de sant, eh? Que felicitats, Magma. Pobret. I avui el tenim fora. Li hem donat el dia lliure.
Sant Miquel, el patró de la cervesa, no?
Correcte. I a més, en Raül Arribas, que avui el tenim fora, i en Rai, que avui no pot estar aquí. Tot això i més serà aquest episodi 449 de la temporada 14 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, The Social Dilemma.
Una cosa, tu te n'has donat compte? T'he deixat fer la intro pràcticament sense interrupcions.
Sí, never happen. O sigui, no sé si... Que no estigui més al Magma, mai més.
No, jo crec que després la diran que Marc... Ha sortit així, eh? Ha sortit així. No, perquè és que, clar, només deixar anar la bomba del Social Dilemma ja era entrar en el tema. Deixa que tiri i ja engegarem. Perquè, a veure, el primer de tot és, a veure, primer... Una cosa que és interessant és, ara fa uns 3 anys, 3 anys des del 2017, doncs arrel, diguéssim, de tot el tema de Cambridge Analytica i després, doncs, de que el senyor Tristan Harris, que diguéssim que és ara com diguéssim el paladí de la privacitat, que és un senyor que doncs que tenia una empresa, va ser comprada per Google, llavors ell va agafar, va escriure un memo dintre de Google i aquest memo doncs va tindre una mica de repercussió, al final no va quedar en res, el van deixar, diguéssim, la van posar a una oficina per fer el senyor que es dedica a l'ètica i bàsicament amb cap mena de responsabilitat ni de poder, fins que se li van inflar els collons, els va lligar, va fer un globo i va sortir de Mountain View i llavors va començar a agafar i a fer TED Talks i a sortir a podcast i va escriure un llibre i ara doncs es dedica a això, doncs a explicar aquest tipus de problemes i ja en vam començar a parlar.
Per això és l'autor d'un llibre, no?
No, això és el Tristan Harris, que és diguéssim el primer que va tocar la campana de dir, jo he estat a Google, ha passat aquest tipus de coses. Nosaltres ja en vam començar a parlar.
Sí,
en vam començar a parlar tant a Mossega la Poma com en un podcast que no l'hem anomenat mai, que és Cavalga el Cometa, parlant d'aquest tipus de coses. Després va començar a sortir gent doncs, que havien sigut doncs, gent de la Junta de Facebook sortint dient, escolta, aquí hi ha coses que no estan bé. Després vam començar a veure en els keynotes d'Apple, doncs Apple començava a parlar de privacitat, no perquè Apple siguin sants, sinó perquè Apple doncs, va
pensava que hi havia un interès diguéssim del seu públic.
A veure, no oblidem, Apple va intentar en el 2012-2013 muntar un sistema d'anuncis i integrar-ho, diguéssim, dintre d'Xcode, i la idea era doncs, que tu molt fàcilment dintre les aplicacions fiquessis uns anuncis i que això pogués estar ficat, i Apple doncs, això no li va sortir, igual que van intentar ficar-se en les xarxes socials amb el ping aquell que van intentar fer i no els hi van sortir, no van saber fer, igual que no han sabut fer l'iCloud, i bueno, i al final a base d'anar-se donant cops de cap contra la paret, com aquest senyor que es queixa que no tenim puta idea de bateries, que segurament té tota la raó del món, doncs doncs han acabat fent funcionar una mica l'iCloud, però molt per darrere d'altres serveis, doncs com, jo què sé, com Google Drive o com Dropbox o com el OneDrive, és un, més que res el fem servir perquè està molt integrat. Però diguéssim que hi ha des dels últims 4 anys hi ha tota una cosa que va fent pupupupupup els que parem atenció, des de Mossega la Poma ho hem estat parlant, després del 2019 surt el llibre de la Shoshana Zuboff que agafa i explica, treu el concepte d'aquest del capitalisme de vigilància i a partir d'aquí, diguéssim, doncs ara hi ha diguéssim el documental aquest del dilema social, el que hi ha és doncs, que és la sortida, diguéssim, en el mainstream, vale? I de la mateixa manera doncs, que ara fa un any i mig o una cosa així, va sortir aquell documental El Dos Catalunyes, que d'entrada és un mal nom, vale? Seria molt millor Dos Espanyes que Dos Catalunyes, però van treure el problema a nivell mundial i en el mainstream i allà ficat a tot allò, doncs ara, diguéssim, el tema del dilema social i del problema de les xarxes socials apareix. I a més apareix d'una manera molt interessant, perquè hi ha una analogia, jo voldria fer una analogia amb el concepte de l'emergència climàtica. Ara es parla d'emergència climàtica. Recordem que primer es parlava d'escalfament global, després, diguéssim, van intentar crear una expressió políticament correcta, hem dit canvi climàtic, llavors el canvi no és ni bo ni és dolent, és dolent, és neutre, no? I llavors, diguéssim, els que estan, diguéssim, en el món ecologista, doncs han agafat i han creat el concepte d'emergència climàtica i volen utilitzar emergència climàtica en el seu material, diguéssim, de comunicació, de difusió i màrqueting, perquè emergència és més el que tenim a sobre de la taula. Però llavors, la idea del canvi climàtic o de l'emergència climàtica és que és un moviment que ha integrat amb molts moviments petits. És a dir, la gent que s'estava preocupant pels pingüins, la gent que s'estava preocupant pels ossos polars, la gent que s'estava preocupant per la deforestació a l'Amazones, la gent que s'estava preocupant doncs, per les sequeres que hi ha en el sud-est asiàtic.
Els canvis meteorològics globals, per les energies sostenibles.
Exacte, la gent que s'està preocupant per les morts de contaminació que tenim en les ciutats europees.
Perdona, i persones, diguéssim, directa o indirectament afectades per canvis que fins ara no s'havien estat produint, exacte, canvis climàtics. I gent que recerca. Mira, hi ha un podcast de Ciència És, un dels darrers, que parlen amb una noia, una científica, que viu a Noruega i que fa un estudi de com estan canviant els boscos. D'acord? Mm-hmm. No per plantejar res específic, sinó per aportar als governs i altres institucions dades de com han d'adaptar-se si volen aconseguir diferents objectius. No? Si vull, a Noruega és molt fàcil perquè hi ha només tres tipus d'arbres. Hi ha els pins, diguéssim, del nord, els abets i els abaduls. No hi ha res més.
Els badolls. Badolls.
Badolls. Doncs, exacte, gràcies. Doncs, però bueno, han fet un estudi molt exhaustiu d'això. Què vol dir això? Que al final hi ha molta gent de molts àmbits, de moltes de treballant amb diferents col·lectius que estan preocupats pel tema.
Però la gràcia en aquest cas és el concepte de canvi climàtic o d'emergència climàtica és que uneix a tots aquests col·lectius que estan fent recerques en coses diferents en un únic moviment.
Sí.
En un únic moviment. I llavors el que sí que hi ha doncs, és, per exemple, si algú estava preocupat, doncs, per exemple, de les crisis d'autoimatge que poden tenir els adolescents o els no tan adolescents, que pot portar a coses doncs, com comportaments d'anorèxia, de bulímia, de ser gilipolles, que és una cosa normal en tot tipus d'adolescent i de no tan adolescent, o el tema que no es pot parlar mai, que és el tema que no es pot parlar mai perquè es vol evitar l'efecte crida, que és el suïcidi. Doncs, totes aquestes coses...
Jo crec que aquest tema està canviant.
Bueno, però se sap que existeix, si surt com a notícia, si surt com a titular, que és que en parles de problema, però si es parla d'un cas concret, hi ha l'efecte crida. Igual que per, llavors, doncs, tot aquest tipus de coses ara també es posen al context de veure si estan havent transformacions i apareixen nous tipus de generacions, doncs, com serien la generació Z o la iGen, doncs bàsicament és una generació que està completament caracteritzada per la seva sobreexposició a xarxes socials i a dispositius connectats, i per tant alguna cosa té a veure amb això. Si estem parlant, doncs, per exemple, doncs, que hi ha una crisi d'atomització de la visió de la realitat i podem tenir, doncs, que avui és difícil que diferents grups socials coincideixin ja no en els anàlisis, sinó coincidir en els fets, que tenen, consideren fets completament diferents, doncs això és, doncs, que hi ha un fenomen d'atomització en la xarxa que genera les xarxes socials. Aquest, hi ha una sèrie de fenòmens que existeixen
ja
per separat.
Aquest fenomen d'atomització. N'hem parlat també en relació a les fake news, que ve a ser una mica el mateix.
Exacte, les fake news, però bueno, el problema ja sobretot és el tema de la recomanació. El tema de la recomanació és molt important perquè el que tu trobes sense voler, els titulars que vas llegint, tu veus un tuit i encara que no te'l llegeixis, no facis el clic, t'arriba la informació i et va arribant i et va donar el senyal que això és...
Crea un estat mental i unes pautes, sí, correcte.
Exacte, llavors, el que tenim és que hi ha moltes coses, doncs, el tema, diguéssim, de l'evolució de les democràcies, o sigui, a veure, evidentment des del 2016 les democràcies occidentals ens estem tornant bojos, bueno, aquí a Catalunya ens estem tornant bojos, diguéssim, des del 2010 quan els jutges es van ficar en política, per això és un altre tema, el tema de la judicialització, però igualment continua havent-hi un problema.
No, el 2010 el que va passar és que els catalans ens van ficar en la política dels jutges. Ells van respondre.
Bueno, però en qualsevol cas el que sí que hi ha hagut és un enfrontament, diguéssim, que de cop i volta ens han agafat mania a molts llocs d'Espanya, i que això ha sigut, doncs, perquè hi ha una capacitat de manipulació molt, molt, molt bèstia, i això s'ha orquestrat, diguéssim, des de certs fringes de la política espanyola, que ara s'han col·locat en el centre, com coses que abans estaven al fringe, com seria fa 20 anys el moviment independentista estava en el fringe i el moviment falangista d'ultradreta que es posa estaven en el fringe i de cop i volta estan en el puto centre, i això ha sigut, doncs, però cadascú en el seu centre, o sigui, per nosaltres, per tu i per mi segurament Vox i les seves tesis són completament fringe, però per els que tenen Vox en el seu centre polític, nosaltres estem en l'absolut fringe radical, agafant llambordes i cremant contenidors, no? Una vegada cada 30 anys. Llavors, això hi ha tots aquests problemes econòmics, de democràcia, socials, de psicologia, de relació, de fins i tot, doncs, d'identitat de país o d'identitat de comunitats, de cop i volta van apareixent i s'unifiquen en un únic discurs.
I sí, no només això, jo crec que també hi ha un canvi exponencial. Mira, abans de les eleccions, crec que tots érem conscients que es coïa quelcom a darrere on involucrava xarxes socials, la privacitat, la dominació del discurs, les tècniques, diguéssim, de gestió i manipulació del missatge. Això ja passava abans, però arrel de les eleccions americanes on va guanyar el Trump i del Brexit, d'aquestes dues campanyes, jo crec que hi ha un grup de persones o de col·lectius que hem pres consciència que aquest tipus de comportament, aquest tipus d'utilització de les eines, no és una cosa que només vagi adreçada al Facebook, no, sinó que respon a una política, respon a uns efectes molt més generals, molt més orquestrats i molt més pensats.
Clar, no oblidem que les dues campanyes del 2016, i no van ser les úniques campanyes que van haver el 2016, aquí també van passar coses el 2016 i el 2017.
Bueno, i ens ho mirem des d'un punt de vista occidental, però WhatsApp i Facebook han tingut repercussió, ja no dic de la primavera àrab, dic darrerament, amb comportaments d'eliminació de tot un grup social a la Índia i a moltes parts d'Àsia.
Totalment, però fixa't en aquest cas, les campanyes del 2016 i 2017, que aquí també les vam tenir, que vam tindre, doncs, a part de que hi ha aquesta ciberguerra on sembla que hi ha estats que intenten es veu clarament com hi ha estats com Rússia que intenta ficar-se en la política interna dels Estats Units i aquest tipus de coses, no és el lector Facebook que ho fa, no, és Facebook és un instrument, en aquest cas és Facebook és una multinacional que actua segons una sèrie d'incentius d'incentius i s'utilitza com a instrument de captació de dades per part de fora i com a instrument per arribar perquè té unes eines de targeting d'anuncis que és acollonant.
I que deixa la porta oberta, vull dir que té absència de criteris ètics per utilització de certes eines.
Aquesta és la segona derivada.
Però estic molt d'acord amb tu i això crec que és molt bo que els oients, els nostres seguidors s'hi fixin. És un instrument de quelcom que està fora. Vale? O sigui, és un instrument.
Són instrumentalitzats. I el problema també després és quan hi ha efectes no intencionats. Per exemple, el fenomen del terraplanisme, els chemtrails, els moviments d'anorèxia, les superconspiracions del 11 de setembre. En algun moment determinat, al final, Google i el mateix Tristan Harris, que estava dintre Google, se'n van acabar donant compte i dic, hòstia, què està passant? Doncs perquè hi ha uns algoritmes que estan maximitzant la vinculació a la plataforma, el temps que places a dintre de la plataforma i el que busquen és les coses que et mantindran a dintre. I si tu ets una mama que acabes de tenir un nen i estàs en un grup de mames que es dediquen a cuinar-se els potitos ells mateixos, vale, doncs perquè tens la cuchipapa o la bibicuc o la cosa que siguis, et dediques a ficar carbassons i patates a dintre d'una màquina de vapor i ho cous les coses i després ho xafes li dones a la criatura, i estàs en un grup parlant d'això, doncs és possible que et vingui un grup antivacunes i si t'ajuntes en el grup després antivacunes, després et ficaran en un grup doncs, sobre chemtrails o si estàs als Estats Units pots acabar a QAnon. Vale? Aquest és el sistema de recomanació perquè hi ha un algoritme que el que busca això. L'altre dia vaig sentir una informació molt interessant, és a dir, el 70% de les visualitzacions de vídeos a YouTube venen no de les subscripcions o de l'accés directe, el 70% ve de la recomanació, d'allò que ens posen a la dreta. És a dir, que imagineu-vos...
Encara faria més èmfasi. Això passa molt en dos àmbits molt concrets de la població. La gent més jove i la gent més gran.
Exacte.
I això és perquè aquí jo volia destacar dues coses, Marc, que vull que parlem abans de tancar aquest tema. Un és la dependència. ¿Vale? Tots són, amb un grau o un altre, dependents de l'ús de les xarxes socials, com a consumidors o com a actors. ¿Vale? Però crec que la gent jove, sobretot perquè forma part de la identitat del col·lectiu, no té més remei que si vol estar en aquest col·lectiu, ja saps que quan ets molt jove o ets adolescent, formar part del grup, integrar-te en el grup, té una importància molt més gran que quan ets adult. I aleshores jo els veig els joves superdependents de les xarxes socials. Però no oblidem la gent gran, perquè ma mare... és molt dependent. O sigui, aquell contacte que fa uns anys tenia trucant a la tieta, trucant a la seva amiga, de no sé què, de no sé quantos, ara, i accelerat més pel tema de la Covid, estan superdependents del que li envien les fotografies, els vídeos, no sé què, alguns innocents, que són de la família, dels nens i de no sé quantos, i altres gens innocents.
És que primer es trobaven al safareig, després del safareig es trucaven tot el dia per telèfon, jo recordo la meva iaia tot el dia enganxada al telèfon, trucant a ma mare, trucant a d'allò, i avui en dia doncs, hi ha hagut aquesta substitució. Però, o també, per exemple, doncs, que a veure, la gent de la meva edat, doncs, que estan entre els 40 i els 50, doncs, que es queden solters perquè se separen o el que sigui, llavors ja entren a la xarxa, en el joc aquest de lligar per Wallapop o per Tinder o el que sigui.
Sí. Jo l'altre dia llegia un fil a Twitter que em va sorprendre que hi ha una conducta que es pot... hi ha un comportament que es pot definir perfectament i la gent que fa estudis sociològics dins d'Instagram t'ho explica. Hi havia un d'aquests que ho feia que ho explicava i gent anava afegint casos particulars de quan una parella, algú dels dos, vol trencar-la, té un comportament molt típic a Instagram. Se'l veu no amb la parella... sopant fora amb dues copes i no es veu a ningú, vale? No, són, com es diu això, les històries dient el món ha de canviar, m'estic replantejant la vida, no sé, saps aquest tipus d'històries? I tot acaba dient, tate, els dos mesos l'ha deixat, o ella ha deixat amb ell, o ell l'ha deixat amb ella, no? I vull dir amb això que hi ha un col·lectiu, o tots, no vull separar ningú, que són molt dependents de la... de les xarxes socials. I la segona cosa que vull que parlem, que ho has citat així de passada, però crec que és important. Mira, tu i jo no estem a Facebook.
No.
Vam decidir...
I ni a Instagram. Jo ja no estic a Instagram, fa més d'un any.
Vam decidir... Te'n recordes que vam parlar fa temps, que vam parlar d'aquest tema? Però jo crec que... Jo només conservo Twitter com a xarxa social. Bueno,
Twitter, però és la nostra xarxa nativa, és on estem, sí, és on vivim.
Exacte.
Però si t'hi fixes, interactuem amb 20 o 30 persones.
Sí, perdona, i també Telegram, vale?
I Telegram, però, sí. Però sí, a Twitter jo no sé tu, però jo interactuo amb 20 o 30 persones tancats. O sigui, uns quants de la meva feina, en Ganyet, en Benjamí, tu, alguns de Castelló...
Sí. Ho sé, però per exemple, jo a Twitter m'hi nego a fer reflexions, m'hi nego a pujar un nivell d'exposició. Per tant, si m'interpel·la, que ho fa moltes vegades amb Benjamí o amb un retweet o amb alguna cosa, poso una iconeta o un dibuixet o faig una frase molt curta perquè no vull fugir del diàleg dins de Twitter amb algú. No el vull, perquè és un diàleg que el veu tothom. I tothom fica cullerada i no li importa a ningú si jo em parlo amb tu i discutim d'un tema o deixem de discutir d'un tema. Per tant, i no només amb això, sinó també amb Mossega la Poma. Nosaltres Mossega la Poma, abans, primer teníem el diàleg en els comentaris del blog. Després ho vam tenir a Twitter. Però si ara et mires al Twitter de Mossega la Poma, gent fa retweets o cita alguna cosa... Però
és, és marketing, una miqueta.
L'hem mogut tancat, confinat i controlat dins de Telegram. Per què? Perquè allà nosaltres només... Sí, està obert a tothom, però has de passar un procés d'entrada. Ja no entren bots ni entren històries rares, ¿vale?
Bueno, perquè hi ha el bot aquell que et fa resoldre operacions matemàtiques i d'això i... Sí. És veritat, ara ja no entren senyores russes.
No, ja no entren.
Lleugeres de roba.
Senyores russes ni russos, ja. I a més hi ha un botó que no el tenim a Twitter, però que sí que el tenim allà, que és que si tu no fas el que has de fer o no et comportes com t'has de comportar...
La catapulta.
La catapulta, vale? Que això a Twitter no ho tenim. Vale?
No hi ha catapulta. Bueno, hi ha el blog, però hi ha el blog i el silenciar. Un parell de coses sobre això.
Això volia dir perquè crec que, no sé si de manera reflexiva, irreflexiva, voluntària o involuntària, alguns de nosaltres ha arribat a la conclusió de que a les xarxes socials obertes hem de reduir bastant el nivell d'exposició.
Bé, però no és només les xarxes socials, Tomàs, o sigui, estem emetent contínuament senyals. L'altre dia deien lectors de QRs en les escombraries, parlaven, hi ha el tema aquest de sempre dels codis de barres que et demanen, dic els codis postals que et demanen quan vas en els grans magatzems, vas a l'IKEA o vas al Decathlon i et demanen el codi postal. Què t'importa? Diuen, en comptes de ficar-me amb la noia aquesta o amb el noi aquest que és la seva feina, doncs m'invento un codi postal aleatori i ja està. Dic, si estic pagant amb la Visa o si tinc el carnet de fidelització, per què em demanes el codi postal? No, ell el demana sistemàticament. Doncs te'n dono un altre i ja està. No passa res. Però, és a dir, hi ha moltes senyals i, a més, hi ha empreses que es dediquen a fer el perfilat. O sigui, entreu, els que utilitzeu Mac, si feu servir el Safari, hi ha un símbol a l'esquerra de la barra de navegació. És un símbol, a veure que m'ho miro ara, té forma com d'escut. És un escut meitat blanc, meitat negre, i si toques aquest escut et diu el número de trackers que ha bloquejat en aquesta pàgina. És un escàndol.
Bueno, explico un altre que és
veritat, un escàndol. I per exemple, jo ara navego amb aquest plugins que ens va dir en Raül, que és aquest de ficar a dintre de Firefox, ficar a diferents coses. Jo tinc a Google, en el Gmail tancat amb una capseta, tinc el Twitter tancat amb una capseta, tinc el WhatsApp tancat amb una capseta i tinc diaris i medis amb una altra capseta, de manera que no es vegin entre ells.
Explico una altra cosa.
I sobre navegues per VPN.
En el meu grup de l'empresa aquesta setmana ens ha... Això, diguéssim, que ve amb una directiva interna. Ens han explicat un servei, que no sé si es contractarà o... Bueno, en fi, hem descobert un servei, ens han explicat un servei, que el que fa és... de les empreses. O sigui, tu pots marcar el tall on tu vulguis, però imagina't, gent que té càrrec de certa responsabilitat en l'àmbit de la tecnologia, en les empreses més importants de l'IBEX i fora de l'IBEX de l'estat espanyol per més facturació, ens diuen qui són i quines cerques han buscat en relació, jo què sé, a temes de cloud, a temes de seguretat a la xarxa, a temes de no sé què, perquè tu sàpigues què ha cercat aquella persona i puguis trucar-lo dient-li que allò li interessa. I això és un servei que ens han venut. ¿Vale? Algú sap que no sé què, no sé quantos, CISO de BBVA, no sé quantos, ¿vale?, ha buscat determinats conceptes a la xarxa i m'ho està venent a mi perquè el truqui, perquè sap que allò li interessa.
Sí, sí,
I
sí.
Això s'està venent ja aquí a la gent normal.
No, no, comencen a haver-hi tot tipus de serveis. Però, llavors, a veure, deixem fer dos matisos, dos coses importants sobre aquest documental. Gent com en Benjamí Villoslada o una persona que va venir a mossegar el pom, en Frank Carreras, que sempre que en Josep i jo, en Josep Ruano...
Està bé, perquè en Frank Carreras i el Josep Ruano hi ha un yin-yang, no?
I sí, s'estimen
i es respecten molt,
Col·laboren, però... col·laboren a Aissade tots dos i es piquen mútuament. Jo avui, per exemple, l'he xinxat una miqueta, jo ja em fico el xinxa i tal. En Frank Carreras,
si segueu a Twitter, veureu que hi té el Josep Ruano, com totes les posicions del Josep, que són fermes en un sentit, i el Frank Carreras li és ferm en el sentit contrari, no? I allà es genera una bomba d'hidrogen,
Sí, és entretingut de seguir-los, però, per exemple, en Benjamí, en aquest cas, diguéssim, també està, són els que agafen i diuen que aquest documental, doncs, que té un biaix molt gros, doncs, que utilitza mecanismes cinematogràfics com la banda sonora o l'efecte, diguéssim, de substituir els algoritmes i el núvol de dades, doncs, per quatre persones que bàsicament són quatre psicòpates que es dediquen, o de quatre sociòpates que es dediquen a putejar la gent o a influir en la gent. Doncs, sí, és un documental completament esbiaixat i que explica una història, però no oblidem també, diguéssim, que el màrqueting de la part amable i la part bonica de la tecnologia i de tot lo fantàstic que és la tecnologia està ja venut, ja la tenim. És a dir, per tant, és a dir, no existeix encara el contrapunt, diguéssim, un discurs, diguéssim, neoludita que estigui dient, escolta, compta aquestes tecnologies. No, al contrari, en els últims 20 anys i tu i jo hem sigut extremadament tecnooptimistes, però en aquest cas, és a dir, i jo continuo sent tecnooptimista, però una mica estic a la banda d'en Benjamí.
Perdona, hem sigut una mica tecnoingenus.
A veure, quan, per exemple, quan jo estava amb tecnologies educatives, quan el problema era que s'adoptessin tecnologies educatives però no s'estava fotent servir ni Déu, vale? Doncs el problema era, diguéssim, hi ha unes tecnologies que són interessants i que poden ajudar al món de l'educació. Si ara aquestes tecnologies estan virant cap a una banda que no m'agraden, doncs el discurs i la meva feina canvia en l'escenari. Una cosa és quan tu estàs amb un ratio d'adopció de la web del 25% i estàs dient, tios, que escolta, que això de la web és collonut. I tindre un catàleg infinit de productes a Amazon és una cosa que va molt bé. Va molt bé. Si jo tinc que agafar i tinc que buscar un rodament doncs, per connectar amb una fresa i el necessito exactament de 8 mil·límetres per dintre i 16 mil·límetres per fora amb un 1,7 mil·límetres d'alçada i collons, trobo el puto rodament a Amazon i per un preu ridícul me'l porten l'endemà a casa sense portes. No, és fantàstic.
I que Amazon tens el súper, la ferreteria... Ho tens tot.
Però aquest catàleg infinit doncs, genera unes economies d'escala que fa doncs, que la ferreteria del meu barri potser tingui que tancar tot i que no tingui aquella fresa, dic aquell rodament, i que potser la persona aquella, per trobar en el catàleg de distribuïdors del puto rodament, doncs es tingui que tirar dos dies i em tardin dues setmanes i a sobre me'l cobrin a preu de caviar el rodament. I tenint en compte que és de plom, doncs és molt car. És a dir, hi ha avantatges i inconvenients i en cada moment hem de prendre un paper determinat. Llavors, al final també una mica la idea aquesta d'en Benjamí, diguéssim aquesta de que els problemes de software no es resolen abandonant el software, sinó que es resolen amb més software i segurament, i jo crec que en aquest cas és dir, escolta, doncs potser necessitem...
Amb més software, més consciència, més vigilància dels consumidors
i en alguns casos
forçant que hi hagi una regulació,
mira,
Marc.
Hi ha un problema actualment i és que està ben... Així és com fa 20 anys hi havia una tendència molt gran, diguéssim, que el programari lliure, el software lliure, estava tirant com un canó. Vale? Ara està havent-hi un moment és que es vol fer desaparèixer el software com a producte i tot el software és com un servei i l'està operant algú. I en aquest cas és dir, veure, en un món d'assistents i de gent que està intentant monitoritzar la meva atenció, jo crec que potser el que jo necessito és un assistent meu que actuï contra internet i llavors em permetin a millors interactuar amb aquesta persona, potser amb una interfície diferent.
Fucking lawyer, o sigui, el teu puto abogat.
El meu, o una persona que em porti la mà, no, mira, escolta, tu, aquests són els teus objectius que t'has plantejat per aquesta setmana, aquestes són les persones amb les que tu vols parlar, t'està arribant tota aquesta informació, què és el que vols i quina... potser necessito una espècie de defender, d'un avatar intel·ligent que em posi a mi davant de la xarxa.
Un social defender.
Un social avatar, però controlat per mi, que deixi anar les senyals que jo vulgui, que transmeti el soroll que jo vull transmetre, i que em permeti prendre control. Perquè aquest és l'altre concepte. El tema aquest, sí, el documental aquest té un punt de groc, té un punt d'amarillista, de tabloide, així una miqueta, perquè és la forma de parlar a tota aquesta gent, que igualment veuen el documental i després se'n van a veure una altra cosa. Som nosaltres que estem tot el dia pensant en aquestes coses. Però allò és la idea aquesta de potser el software i tornar al software operat per una persona. Potser en un núvol, però sota el meu control, no proporcionat, no que me'l donguis com a servei en clau en mà que no sàpiga el que fot com un tractor John Deere. El meu software que jo controlo i potser una comunitat a darrere que decideixi
com ho finis. Si estigués aquí el Raül, et diria que això són com aquell clauer USB que conté les claus perquè tu puguis accedir a les teus moneders de criptomonedes. ¿Vale? És veritat que no ho tens al núvol, ho tens enlloc, ho tens en un USB visible, ho tens tu. Doncs això també ho hauries de tenir. No, molt bona reflexió.
Això seria potser el software que cal desenvolupar, però no sé si s'està desenvolupant. Potser hauríem d'engegar les comunitats de software lliure que facin o que tinguin aquest tipus de discurs. L'altra part és, jo havia parlat del discurs aquest del senyor Ray Kurzweil, que és aquest senyor que va començar fent pianos i que té la idea aquesta de la singularitat, que diu que escolta, hi haurà un moment que la intel·ligència artificial, donada la capacitat de càlcul que tindrem en els ordinadors, arribarà a ser molt superior a la capacitat de càlcul dels humans i de cop i volta estarem completament col·lapsats, i que el Kurzweil espera que aquestes intel·ligències artificials siguin completament benignes i que facin el que nosaltres volem, o almenys que facin el que els que controlen les intel·ligències artificials volen. I en aquest cas, diguéssim, és a dir, nosaltres estàvem esperant en la singularitat que la intel·ligència artificial superi la nostra capacitat màxima de procés. Però, en canvi, el que ha passat és una singularitat intermitja que no ens n'hem donat compte, i és quan les màquines han sigut capaces de superar les nostres defenses inconscients. És a dir, nosaltres... els mags, els mentalistes, els charlatans utilitzen una sèrie de biaixos cognitius que fan que nosaltres... Nosaltres, hi ha un senyor movent una piloteta, mires la piloteta i a poc, movent una mà a poc, hi ha un senyor que canvia les cartes i et fa el truc de màgia i tu no pots evitar mirar la piloteta, que és molt ràpid, perquè és una cosa que és molt ràpida i l'amenaça la tens. Has evolucionat per mirar la cosa ràpida, perquè la cosa ràpida és la que et pot fer mal i la cosa que va a poc és la que no te la fotrà, en teoria. Vale? I com que hem evolucionat d'això, el problema està en que en aquestes xarxes socials hi ha algoritmes que estan superant i ens l'estan colant doblegada sense donar-nos compte. I aquesta singularitat ha passat. I per tant, la forma de resoldre-la no vol dir desconnectem-nos de la gent, però jo no vull desconnectar-me de ningú, ni vol dir eliminem la tecnologia, sinó és dir, hem de prendre el control i desenvolupar la tecnologia per resoldre aquest tipus de problema i fer que vagi a favor nostre, perquè el problema està després, la Unió Europea, com per exemple està agafant i ficant cert tipus de normes, el que pot fer és que no que tendim més cap a tecnologies obertes i a un gran mercat on hi hagi molta gent provant coses, sinó que tendeixen cap a... que les grans empreses construeixin sistemes de protecció, com per exemple, com dèiem la setmana passada amb el YouTube, amb el Content ID, i com que ningú pot construir un Content ID, ningú pot competir amb YouTube. I ens trobem amb això. I és dir, les dinàmiques aquestes on hi ha guanyadors únics, Facebook és un guanyador únic, i quan algú l'amenaça, a sobre el compra. I a sobre li deixen comprar. Vale? I a sobre no paguen impostos on toca. Escolta, a mi em sembla bé que els collons...
I Amazon en molts llocs i molts indrets i molts sectors també és un guanyador únic i en altres com aquests.
I a sobre tenen capacitat d'influir en els processos polítics, es fan les lleis a mida.
A mida, sí. Que
I això és un problema que si no resolem, d'aquí 10 anys no es podrà resoldre.
Sí, sí. Anem a canviar de tema perquè portem uns minuts de retard segons l'horari previst, com ja és habitual, i jo aniria cap a la part de contacte.
Que ens renyin. Vale.
Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Dóna-li.
Val. Secció de contacte, que ja sabeu que en aquesta part és quan jo us dic que heu de comprar coses amb afiliats d'Amazon perquè són pobres de solemnitat. El Marc mai a la vida, si seguim d'aquesta manera, ni jubilat, podrà comprar-se un Tesla.
Tesla de joguina.
De joguina. I això no pot ser, perquè fa 14 temporades que esperem el Tesla.
Moltes,
moltes. That's all, folks. Necessitem un Tesla ja. Bueno, Tesla? Sí, doncs sí, això... No, fora bromes, a part de que podeu comprar coses a Amazon a través d'afiliats, la manera més diguéssim, emocionalment implicada i jo crec que més adient per donar-nos suport és a través de ser mecenes de la xeta. Tu pots donar mig euro al mes, un euro al mes, un euro cada dos mesos, un euro quan tu vulguis, 50 euros, ens anem de copes, una festona que te cagues, 200, vull dir, el que vulguis.
També però poden enviar Apple Watches, eh? O sigui, també, a mi m'envien sí. Un Apple Watch 6. És el 6 ara o el 5?
El 6.
Doncs un Apple Watch 6 a mi m'està bé, eh? De la mida que sigui, del gran i el petit m'estan bé.
Bueno, doncs aquesta és la manera més òptima per donar-nos suport, a través de l'aixeta. mossegalapoma.aixeta.cat i allà veureu les modalitats de suport que ens podeu fer en un podcast que va néixer lliure, que ha estat lliure 14 temporades i continuarà lliure i en obert. No hi ha cap perspectiva de que ho tanquem.
No només som lliures, nosaltres som independents.
Sí, i som la polla.
Li agradi o no li agradi el tribunal.
Som lliures, independents i la polla. O sigui, tenim tot, tio.
I la polla, la polla i amb vinagre.
Amb vinagre. Bé, el que us volia dir, l'episodi de la setmana passada vam parlar de bateries i altres temes. I com passa sovint, més d'un mossegui es dona de cap contra la paret quan ens escolta dir segons quines coses.
Sí, ja veig aquí la paret de bunyegada aquí darrere. Ja.
Sí, sí. De fet, ja tenim el disseny d'una samarreta al respecte, perquè el Signer va posar jo també escolto Mossega la Poma i em dono de cop de caps contra la paret. ¿Vale?
Ei, doncs escolta, possiblement aquí hi ha negoci. Aquí hi ha potser
sí,
jo business,
crec que sí,
eh?
Aquí hi ha business. Doncs hi ha un oient, l'Eduard Pertínez, que un cop refet de les ferides al cap ens va escriure un llarg comentari al grup de Telegram. De fet, hem sobrepassat la dimensió de comentari de Telegram amb aquell comentari que va fer ell i ho va fer a modo de fer de rates sobre el contingut del passat programa, del 448, per si voleu tenir com a referència. I això, vam pensar nosaltres que seria millor que ell mateix ens expliqués aquestes fer de rates. Per tant, Eduard, gràcies, benvingut a Mossega la Poma.
Moltes gràcies. Encantat d'estar-hi.
Nosaltres de tenir-te. Sí, sí. Quant temps fa que escoltes Mossega la Poma?
Doncs, eventualment ja deu fer molt temps, però ara segur sí? Que cada setmana com a mínim un any i mig o una cosa
un
així.
Un any i mig. Com ens vas conèixer? Ja coneixies podcast, escoltaves podcast? Va ser a través de ràdio? Perquè tu no estàs a Barcelona.
No, jo sempre he estat associat al tema del podcast en català i de la ràdio. Tenia fins i tot una pàgina web que era la ràdio a la carta que intentava, abans que existís YouTube, fer el mateix amb MP3 i coses així. Mm. O sigui que ja, d'això ja, la dèria aquesta ja la tinc. I no ho sé, us... Estàveu allà.
Estàvem allà, és cert. Doncs no, gràcies per portar tant de temps aquí. I avui has vingut a fer una cosa que molts mossegui... O sigui, avui tu pensa que l'audiència mossegui un 90% t'enveja, perquè estàs aquí per fotre'ns la canya directament.
Clar que sí, clar que
i
sí.
I en directe.
Crearàs escola, eh?
Crearàs escola, tio. Va, què has de dir respecte a tot allò que vam parlar de les bateries no, de què era, de l'hidrogen, de les bateries de diamants, de no sé què. Vaig fer una recerca i no sé...
Les de diamants jo ja vaig dir que era una crida per inversors, que això no hi ha producte al mercat encara, si és una volada de coloms,
Ja, però... El tema de les bateries de diamants és que per molt que hi hagi mercat o que treguis la bateria, una bateria nuclear, però al final estem parlant d'una bateria nuclear, no és regulable. O sigui, si t'emet 100 watts o 1.000 watts o 3.000 watts, t'emet aquests 3.000 watts sempre, no li pots tancar. Per tant, per cotxes no la pots posar, perquè un cotxe necessitarà, quan es tira, necessitarà 20.000 watts, 30.000 watts, i llavors no pots tenir una bateria que sigui tota l'estona generant 30.000 watts, perquè es fondrà el cotxe i es fondrà tot.
I posar un buffer entremig?
Bueno, poses bateries, a les bateries potser que ja els et dollis.
Tu tens una bateria i pots posar alguna cosa entremig de buffer i potser quan l'endolles, doncs l'endolles a terra o el connectes cap a casa. O sigui, entenc que en aquest cas estàs parlant d'un problema d'enginyeria. Un problema d'enginyeria, o sigui, jo entenc, tens un d'allò, però també fins i tot podries fer que el cotxe traies una tita cap a baix, toqués a terra... i deixés anar a terra el d'allò, perquè per exemple quan jo tinc les meves plaques fotovoltaiques i tu també, si estàs connectat contra la xarxa, quan la xarxa de fora es para, les plaques deixen de funcionar, però no és que deixin de generar energia, perquè l'envien els 600 volts o el que siguin a l'inversor i llavors això s'ho fots a la toma de terra.
Sí, però una cosa són els 600 o els 2.000 volts que tenim en unes plaques fotovoltaiques i l'altra són els 20.000 que necessitaries per moure un cotxe sense reprís, I bueno, sí, pots
però en aquest pots cas, posar-hi però en aquest una mà... En aquest cas no estem parlant de el voltatge és indiferent, o sigui, entenc que el que estem parlant és de la capacitat de generació d'energia que tingui i no de voltatge. O sigui, després tu el voltatge el converteixes.
No dic volts, dic volts, dic watts.
Watts, és que estàs parlant de volts.
Se m'ha semblat que deia watts, però en tot cas, el tema és que, igual que passa amb les centrals nuclears, tu no pots regular una central nuclear i dir ara consumeix més o menys. Pots regular-ho 15 dies vista, però no. Clar. I llavors aquesta potència l'has de desfer en calor i per tant... No és útil, serveix per un rellotge, potser.
És una idea interessant. O sigui, si tu tens una pila que t'està generant energia contínuament i la deixen contínuament, doncs què passa amb això? I a partir d'aquí jo crec que tot el que hi ha són problemes d'enginyeria que s'han de resoldre i com que no tenen un producte al mercat, bueno, anem a veure.
Marc, un altre tema que va fer esment l'Eduard. Jo vaig intentar-ho explicar, però com sempre passa... Perquè, clar, són 14 anys que em té davant. Aleshores, es pixa a la calva, es pixa a la boca, o sigui, passa de mi que t'hi cagues, vale? I no va existir una forma humana de fer-li veure l'explicació que intentava donar-li, vale? I és que la infraestructura de canonades, de distribució, de sistemes de gestió, de sistemes de control, que ara serveixen pel gas natural, no serveixen ni de conya amb l'hidrogen. S'ha de canviar tot, però tot vol dir el gruix, una passada, perquè l'hidrogen té un problema, que explota, però explota molt. S'ha d'enviar fred.
El segon problema és que és massa petit l'hidrogen, o sigui que és un protó i un electró, no sé si té un neutró també.
I se'n va per tot arreu.
I tendeix a escapar-se per tot arreu i a més tendeix a separar-se.
Ha de ser molt més estanc.
Molt, molt estanc, sí.
No només ha de ser molt més estanc, sinó que com que és molt petit i la pressió d'un gas és constant, o sigui, depèn del número de molècules que tingui, una molècula que només té 3 electrons vol expandir-se molt i com que vol expandir-se molt per encapsular-la necessites
més pressió.
Primer, gastar molta energia sí o sí, però és que a més voldrà sortir i té tendència a explotar. O sigui que potser té més sentit, per exemple, crear a partir del carboni de l'aire, del CO2 de l'aire, crear benzines sintètiques o crear metà que no pas crear hidrogen. El metà acumula molt més hidrogen, curiosament, que no pas l'hidrogen. El metà és CH4 i acumula molt més hidrogen i necessita moltes menys pressions que no pas l'hidrogen.
I és més segur.
Llavors, i és més segur, però és que a part no hi ha un camí per arribar a l'hidrogen, perquè l'hidrogen continua sortint molt més car en qualsevol moment que tenir un cotxe en dièsel o un camió amb dièsel. Si tu poses un camió elèctric, potser sí que ha de parar el doble de vegades, però és que omplir un dipòsit d'un camió dièsel val 1.500 euros i omplir-lo amb electricitat potser en val 300. I llavors, si li dius al camioner, escolti, miri, què li sembla cada 5 hores fa un cafè durant mitja hora i s'estalvia 1.000 euros cada cop que carregui?
Això tot sobretot depèn d'allò que dèiem, que l'estudi que jo vaig veure aquest, que segurament certes hores el cost de l'energia pot arribar a ser negatiu, perquè hi ha un moment d'això, que les centrals nuclears no es paren i el vent està bufant i fot sol, i de cop i volta tenim més energia de la que necessitem, i el problema no és generar l'energia, sinó consumir la que s'està generant perquè tenim més del compte. I llavors en aquest cas sí que és quan el moment que s'han de fer això.
Dic que en qualsevol moment l'electricitat és molt més barata d'un ordre de magnitud que no pas la benzina. I això que no ens hi hem posat. Hi ha aquest marge perquè hi hagi algú que digui, hòstia, doncs fot una gran inversió en camions perquè és que en 3 o 4 anys se'm pagaré el camió i començaré a guanyar moltíssims diners.
Mira, en el món de l'hidrogen això és molt complicat. Perdona una cosa, és que tinguen aquí davant el document de la Comissió Europea, Comissió 8 de juliol del 2020, vale? Document com 2020-301 final, vale? I llavors no ho dic jo, ho diuen ells, parlen de la utilització de l'existing natural gas infrastructure. No sé com l'utilitzaran i quins problemes tècnics hi haurà. Jo me'ls crec, eh? Europea té uns senyors que estan dient anem a utilitzar la infraestructura existent de gas natural per fotre hidrogen, això ho estan dient, no ho dic jo. Si ho diu la Comissió Europea, el juliol del 2020.
Una part de la infraestructura que poden fer servir és que ja tenen aquests terrenys per on passa el tubarro expropiat.
Sí, segurament hauran de substituir tubs i hauran de fer coses.
Tot, i mecanismes de distribució, de contenció i de tot. No és poca cosa... que tinguin ja un espai totalment disponible per fer passar els tubs nous. ¿Vale? Això que sembla una xorrada és una de les coses que més costa quan tires tuberies de llarg recorregut, que és l'expropiació i l'agafar els diferents terrenys per poder fer les construccions. Hi ha llocs als Estats Units que s'han trigat dècades. Bueno, i si passa per territori indi, aleshores ja tens ja la rehòstia.
És més fàcil muntar un casino en el territori indi que no fer-hi passar-hi fibra òptica.
O donar-s'hi alcohol i per la nit passar el tubo.
Bueno, us he ficat el link en el document de la Comissió Europea per si us fa patxoca llegir-vos-lo, però si parlen de l'infraestructura existent, evidentment no crec que sigui plug and play d'agafar en els dipòsits i en els tubos, més que res perquè allò és el que farien seria fer arribar hidrogen a les cases. O sigui, imagina tindre aquí un abeurador d'hidrogen aquí a casa. O sigui, no crec que sigui adequat, segurament.
Cal tenir en compte, per mi, una cosa molt important, que és que les grans companyies que tota la vida s'han dedicat a vendre benzina no poden vendre electricitat ni plaques solars. Les plaques solars es fan amb sorra. És molt difícil controlar tota la capacitat de passar-te energia en el teu cotxe o a casa teva si fa servir electricitat. En canvi, convertir i matar en hidrogen és relativament senzill. I, de fet, l'hidrogen no el pots... Ara per ara, la manera més barata de fer-lo és a partir del metà. I llavors una manera de rentar-se la cara és intentar col·locar l'hidrogen per viure com sempre.
Al final, el metà, l'última vegada que vaig mirar-m'ho, tenia carboni pel mig. O sigui, al final acabes generant diòxid de carboni.
Si t'arriba l'hidrogen en comptes del metà, potser et penses que és molt net, no? Gas natural sempre es venia dient que era l'energia neta.
Quin és el procediment? Igual està generant tant de diòxid de carboni o més. Però en qualsevol cas és important la idea, però la Unió Europea el que volen és desvincular l'utilització del gas natural i el metà i generar, diguéssim, l'hidrogen a partir de l'aigua.
Ells... Ja, però comencen l'any 2030 amb un 3% i el 2040 continuen estant fent un 15% de l'hidrogen a partir de l'aigua i l'altre de metà, no? I, hòstia, ja, no, és que no sabem fer-ho, però ja han guanyat 10 anys, no?
Ja han guanyat 10 anys, ja s'han rentat la cara i a més, clar, els que venen, els senyors que venen metà ja s'ho van guanyar, es van guanyar els quartos...
Exacte. Jo no dic que sigui així, dic que és una cosa considerada quan veus que la Unió Europea s'està mobilitzant per aquestes coses. Bueno, és que la potència de les energètiques és brutal i les energètiques se'ls desmunta una mica el mercat si ens en anem cap elèctric.
Mm-hmm. Sí. Tu tens un cotxe elèctric i l'endolles a plaques, oi?
Jo el tinc elèctric. Generalment a les plaques no, perquè no hi és a casa quan durant el dia. Bàsicament jo dic que gasto energia que sobrera, que carrego per la nit i per tant faig servir l'energia nuclear que sobra i que si no serviria per escalfar l'Ebre, sí. La faig servir jo. O l'eòlica, que moltes vegades els ventiladors eòlics a la nit els desconnecten perquè és que hi ha massa energia. Per tant, faig servir l'energia sobrera.
Però aquestes tarifes nocturnes perquè es gasti aquesta
energia sobrera.
I de dia tires...
Estàs content del cotxe elèctric?
Sí, totalment, totalment.
Però
és veritat que té un rang alt.
Sí. Tu el fas servir, diguéssim, per desplaçaments curts, no? Entenc, o...
No, faig servir per tot.
Per tot.
En tenim un segon, però fem servir per tot i com a conducció és molt superior a qualsevol altre cotxe.
Quin rang tens de...
Quants 400 quilòmetres.
Que tens un Tesla o...?
No, un Kona. Un Hyundai Kona.
Ah, el Hyundai Kona.
I això et permet, per exemple, no forçar les bateries. Les pots portar tranquil·lament del 20 al 80% i, per tant, en principi no duraran molts i molts anys. El motor no ha de fallar. El cotxe, en principi, ha de durar 20 anys. No sé, tots són avantatges. No?
Amb manteniment mínim, no, Eduard?
Manteniment mínim, encara que te'l forcen ara, perquè no es quedin sense feina.
Els concessionaris.
Els has de portar perquè te rentin el parabrises, li posin aigua en el... D'allò...
Exacte. Però bàsicament el manteniment és molt petit i no, tots són avantatges. No has d'anar a omplir-lo de benzina, que això és...
Mira,
una cosa curiosa.
És que
l'has de carregar cada dia, però és que no l'he de portar a omplir de
millor,
benzina.
La millor confirmació és tu tornaries enrere? Diries
no.
Un cotxe de benzina?
No.
I això que estem, diguéssim... Clar, si tu tens un carregador a casa i un carregador a la feina o als llocs de feina, diguéssim que tens aquesta logística solventada en els teus desplaçaments habituals, i és molt. Molta gent no ho té. Pot tenir carregador a casa, però si circula o va por ahí, pues igual ha de dependre de parar en algun lloc i repostar electricitat, no? Carregar el cotxe. Val, per anar acabant, hi ha algun altre tema que ens vulguis dir, ja que avui has fet de... Ha fet de màster dels oients.
Però fixa't que tampoc que haguessin dit cap barbaritat. Eren matisos tots, eh? No necessita... Això no és veritat.
El que passa que tenim uns oients, Marc, molt entrenats. Aleshores, un petit matís...
Sí. Es fila molt prim.
S'expandeix com a l'hidrogen.
Sí, he tingut que treure el document estratègic de la Comissió Europea aquí per defensar-nos, aquí.
Sí, home. I no estàvem preparats, que ho ha fet tot de gou. Sí, ja sí que hi ha molts temes.
Ja,
un altre que t'agradi...
El tema és saber si l'hidrogen és un futur o no. Jo també veia més enllà del 2000 i pensaves, hòstia, que guai, els cotxes amb hidrogen i que treuen aigua. Però a l'hora de la veritat, les bateries són la solució ara per ara, potser en un futur, però és molt difícil,
sí.
Perquè hi ha coses com la compressió...
Em vaig perdre el que va explicar l'Elon Musk sobre bateries. El Battery Day no ho vaig mirar. Igual no devia
ser... Per mi va ser genial. O sigui, va agafar i primer de tot li va dir als competidors què és el que estaven fent i què farien els propers 2 anys. Estem fent això, pas per pas. Hem millorat aquí i això ho hem aconseguit. Hem millorat aquell altre, o sigui, copieu-nos. Cosa que...
Un altre no ho faria mai, un altre t'ensenyaria, diria...
Que... A mi no m'agrada l'Elon Musk, però reconec que... que és capaç de canviar el pas a una indústria i això no ho fa qualsevol. ¿Vale?
Has de tenir uns pebrots... Va molt de sobrat, va molt de sobrat. I dir, mira, això ho hem arreglat, ens podeu copiar si teniu collons.
No,
I quina ràtio de millora aconsegueix? O sigui, així com el titular, quin seria? Me'l tinc que mirar,
el, els titulars, sempre s'ha dit, no? Bueno, el gran titular ha sigut que redueix un 50% el cost del quilowatt i, per tant, ja el fa més que sobradament compatible perquè la gent es compri el cotxe d'aquí 3 anys, eh?
I d'aquí 3 anys baixarà, per mi ja... el preu de la bateria, de les bateries el baixarà.
El quilowatt al 50%.
A la meitat. A la meitat. O la producció, el preu que li costa a ell produir-les després.
El cost de producció, però amb el qual ell tindrà marge per comprar preus.
Correcte, però el més important és que és capaç de multiplicar per 10 la producció amb la mateixa fàbrica, d'acord? I
el pes de les
pretén bateries, multiplicar-la per 100.
I el ràtio de quilowatt-hora emmagatzemat amb quilo de bateria?
En pes, eh?
Tu això varia una mica. Varia una mica, però per exemple, una de les grans coses que va anunciar és que a l'haver millorat el ràtio de bateria, haver millorat com col·loquen les bateries als cotxes i, per tant, la densitat que pot haver-hi dins dels cotxes i haver reduït, tocat molts detalls, poden començar a fer cotxes amb bateries que en comptes de ser de níquel siguin de ferro, que és extremament més barat. Sí? I llavors, bueno, potser tenen un rang de 200 quilòmetres, però ja no depenen de cap element que sigui complicat d'aconseguir.
És més barat aconseguir-lo.
No ho sé, jo crec que és per veure-ho primer perquè la presentació va ser totalment tècnica, d'una hora i mitja, que per mi estava adreçada als competidors. Diu, copieu-nos, que necessitem arreglar el planeta i necessitem fer bateries
I necessitem, i també una altra cosa, que ell el que necessita és dir, si ell activa el mercat de cotxe elèctric i fa que el mercat de cotxe elèctric creixi, com que ell és el líder del mercat, també li creix el seu pastís.
Clar. Sí, d'acord, però, però no crec que això sigui la motivació principal.
De cotxe elèctric, més gent considerarà comprar un cotxe elèctric i no pots comprar un cotxe elèctric sense almenys considerar
un Tesla. El tema, Marc, és que Elon Musk, si és capaç d'aconseguir el que diu i tenir aquests ràtios i aquest rendiment i la imposició del model elèctric com a distribuïdor de l'energia, ho aprofitarà per moltes coses, no només pels cotxes.
Sí.
Ho aprofita per molts projectes que té en moltes altres línies de producció. Hem d'acabar aquí perquè tenim uns altres temes per tractar. Eduard, jo t'agraeixo molt que t'hagis avui deixat ensarronar i venir. Fa gràcia, suposo, per un oient veure una mica com...
Si un altre dia hem de parlar de bateries i de coses d'aquestes, però escolta, el convides ja directament
Però tu et vas donar cops
si
de cap de veritat?
Si no us escolto i després us poso.
També és una opció. També és una
Tu t'emprenyaves de veritat per emprenyat, allò de dir, me cago en Déu el que ha dit aquest.
No, el que s'estava opinant a sobre. Tu tenies ganes d'intervenir. Ei, sí, que sí, això sí. No ho heu dit.
Clar. Una mica difícil intervenir perquè ja fa 14 hores que està gravat el programa, però sí, d'allò que trucaries a l'emissora dient, escolti... Ja.
Avui... Escolti, que això que ha dit el senyor Basté no, doncs, escolta'm, jo t'agraeixo molt que avui t'hagis deixat a mi em fa molta gràcia que siguis aquí i ja et dic, t'ho agraeixo, crec que és molt bo que hi hagi aquest diàleg amb vosaltres. No, jo no et coneixia, no ens havíem vist en trobades o en algun lloc així, suposo que no? I trobar oients que ja tenen un recorregut, perquè no és de l'any passat, sinó que ja fa un temps, tot i que dius que fa un any i mig que ens escoltes més assiduament, a mi fa molta gràcia que interveniu i que feu la intervenció de més amb aquest nivell. Eduard, en representació de tots els mosseguis escoltes que es donen cops de cap, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies a vosaltres i que a part d'això m'encanta el programa. No... La polèmica està bé, però hi ha molta informació que genereu que és brutal. Seguiu.
Moltes gràcies. Vinga, estem en contacte. Parlem.
Una abraçada.
Fins ara.
Adéu.
No et sento, Marc. Estàs muter.
Sí, m'he fet muter. Un segon que li tinc que dir una cosa a la meva dona i ara estic amb tu. Deixa'm un minut.
Vale, Eduard. Gràcies.
Vale, seguirem... penjo.
Sí, pensa, nosaltres seguirem a partir d'ara, no pateixis, vale?
Perfecte, vinga, maco.
Si podem, ja ho escoltareu aquesta nit o demà. Vinga, adeu.
Vinga, adeu.
Molt bé, doncs molt, molt contents d'haver tingut aquí l'Eduard Pertínez amb la Fede Rates. Això de que vosaltres pugueu fer les vostres Fede Rates. Per cert, el Ciner em va escriure i em va dir que no havia participat a Mossega la Poma, però que havia participat en un altre podcast.
Oh!
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 Com osa!
O sigui, va passar de la nostra face i o sigui, va de la nostra
però
cara...
Quina barra!
O sigui, terrible. O sigui, terrible.
Oh. O sigui, en comptes de venir a Mossega la Poma, estàvem un altre d'allò.
Estàvem un altre. Ens va fer el salt.
Hosti, tu... Terrible. Molt malament, eh? Molt mal. A quin altre, si es pot saber?
M'ho va dir, t'hauria de revisar la conversa privativa, però bueno, que ho digui en el grup de Telegram.
Que malo!
Estic super, super emprenyat. Bueno, hòstia, a lo que anava. Tenim diverses notícies breus, però hi ha una que és breu, però que estirant el fil donarà molt, per tant la deixarem aquí, i de Mozilla, que jo crec que n'hem de parlar, i de serveis que cauen i que no tenim pla B, que també n'hem de parlar, ho deixaríem per la setmana vinent. Per tant, anem, si vols, només a parlar d'aquest tema, que jo penso que tu has marcat una derivada, Marc, que crec que ens ha de fer pensar. Parlem de que Amazon ha tret tot un conjunt de nous dispositius, els Echos amb la pantalla que et segueix, tot molt, molt ongui. Però ha tret un, que és una càmera amb un dron, que vola per tota la casa.
Sí.
Que sobre el paper... jo el voldria, perquè és convertir... O sigui, casa meva ja està molt domotitzada, però amb això ja és Blade Runner.
Mira,
Blade fucking Runner.
La funcionalitat a mi m'interessa. O sigui, jo, per exemple, m'he anat aquest cap de setmana, he fotut el cap cap a França, perquè m'agrada anar en un lloc civilitzat i esclar, dius...
Com dèiem l'altre dia, França és un país on les coses estan construïdes, no? Aquí que està tot a mig fer.
Sí, hi ha unes... Són molt civilitzats, i el formatge és que, per favor, el formatge...
La gent és molt educada, en general, sí.
El paté, collons, és que és... Bueno, el halo és que... Bueno, deixant de banda el formatge i el paté, clar, tu estàs fora i dius, i, hòstia, em vaig deixar oberta aquella llum, em vaig deixar... Vaig engegar l'alarma, aquella porta...
Vaig tancar bé la finestra?
He tancat totes les finestres, que diu que té que ploure molt. Aquesta pregunta, envies el dron i s'ho mira, eh? O algú que diu, hòstia, on tinc el gos? No, mira, és que està sota la figuera.
És un noisy camera drone.
Sí, que ja l'han dissenyat, diguéssim, perquè no sigui creepy, tinc la paraula aquesta fantàstica de creepy, que no sigui allò espieta, perquè també existeixen les tecnologies de microdrons petitets, tipus abella, que poden estar a qualsevol lloc. Però en aquest cas, fixa-t'hi que el tema està, Amazon bàsicament el que vol és fer-se amb la teva casa, i aquest dron es fa amb la teva casa, fa un mapa de la teva casa, i Amazon sabrà com és la teva casa i quines coses tens i a quin color tens els mobles i quin tipus de sofàs i quin tipus de coses necessites, per qual hi ha moltíssima informació aquí que
has pogut tenir. Com distribueixes els espais, a què destines els espais, on hi vius, on hi estàs.
Exacte.
Més.
Hi ha moltíssima informació
que tenen. No perquè sigui teva, però que perquè la puguin agregar o utilitzar de forma agregada, per Amazon és una font d'informació que t'hi cagues. Fins i tot per saber quins articles s'han de vendre més o menys o mil coses més. O sigui, és una informació... molt interessant pel que fa a Amazon de conèixer la nostra interioritat.
Però això no és nou, perquè, per exemple, les aspiradores aquestes tipus Rumba, jo en tinc una que es diu Pepo, vale? Doncs en Pepo dona voltes
per la casa.
Pepo.
Això li farà gràcia? Saps a qui li farà gràcia, això del Pepo, per el culo te la meto?
Pepo.
No, bueno, digues.
És Pepo.
Pepo.
Pepo, és Pepo. Però dius, Pepo, què fots aquí, fill meu, que es queda sota una taula o se'n va per la gespa artificial, pel pati, i dius, què fots aquí tu, i l'has de tornar? Però mapeja la teva casa, et fa un mapa i et fa un dibuix.
Anava a dir que li anava a fer gràcia al Toni Jiménez, segur, però bueno, tira.
Vale, bueno, doncs el Pepo aquest, por el de sota la Mepo, pues ja ho té, no? Ja ho té, però en aquest cas, és dir, en el que tu tens una càmera mòbil... I recordem, la versió aquesta d'Amazon no és el que em preocupa. No és el que em preocupa. O sigui, el problema en aquest cas és Amazon ha obert la llauna de càmeres domèstiques que es mouen.
I no noisy.
En aquest cas, i llavors, clar, la propera, ja em veig d'aquí 4 dies, una pila en el mateix Amazon, una pila de càmeres xines amb drons que donguin voltes, que facin funcionalitats semblants, i a més és molt més barates, i en aquest cas, evidentment, el Partit Comunista Xineu mirant les coses i mirant-ho tot, però en aquest cas és dir...
Moment, el preu del dron aquest són gairebé 300 euros, no? Si no
sí, és carillo, és un dron autònom, poca forma.
No, i que fa i que reconeix i pot
reconeixement facial, reconeixement de cossos, reconeix objectes, això fot de tot. O sigui, aquí hi ha tecnologia de la guai, o sigui, aquí hi ha tecnologia de la guai. Però fixa-t'hi una cosa,
una reflexió que a mi, per cert, bé, és de Ring i als Estats Units sortirà a la venda per $250. Aquí
calculeu que serà la marca
Ring. Sense... Sí. Però més enllà de que Amazon ho pugui fer servir per espiar-nos o per tenir dades agregades o disgregades o el que sigui, tu apuntes a un tema que a mi em fa molta més por.
Exacte. És el tema és... Se sap, sabem doncs, per estudis d'antropologia, per estudis criminals i per tot, que la violència domèstica i l'assetjament està vinculat a la videovigilància. Vale? Els assetjadors, els violents domèstics, els marits amb atacs de banyes, els que li casquen a la seva parella, els agrada utilitzar les càmeres domèstiques per vigilar la dona, els nens, el gos, a qui sigui. Però les càmeres fixes hi són i es veuen i llavors, evidentment, almenys els assetjats i els vigilats poden evitar... Poden evitar, poden saber a quina habitació poden fer coses o poden parlar i on estan vigilats i on no estan vigilats. Però en aquest cas, en el moment que tu tens una càmera que es mou, això ja no està. Perquè jo encara que el dron faci soroll, jo puc agafar, el faig volar i l'aparco en una habitació. I el canvi i de cop i volta es queda aparcat en una altra banda i si no te'n dones compte que hi ha el dron allà, està allà el dron gravant. I queda tot gravat i això es pot revisar. I això pot donar... Llavors, és a dir...
La irrupció que vens a dir perquè ho entenguin els clients, i tu vols dir que compta perquè això és una eina que determinats assetjadors domèstics poden fer servir com un mecanisme de control extra.
Mira,
no?
jo tinc a casa dues càmeres posades, dues càmeres de seguretat, perquè tinc el sistema d'alarma i tinc dues càmeres que jo accedeixo des d'internet i puc veure el que hi ha. Vale? I la principal motivació doncs, és sobretot que la gent pel carrer vegi que hi ha una càmera. Aquesta és la principal motivació, és que vegin que hi ha una càmera allà, aquesta és la primera, perquè no, perquè sàpiguen que si entren, doncs els veurem i hi ha les implicacions. La càmera s'ha de veure, però la càmera està per vigilar.
Tu els dius als cacos, els dius, si entreu heu de venir amb el mecanisme inhibidor ja de casa, perquè si no teniu una càmera i aquesta càmera la transmetrà i us gravarà.
Un dia vaig utilitzar la càmera per una funcionalitat diferent del que estava pensat, que és com una càmera de seguretat. I és que un dia jo no trobava les meves ulleres. Les meves ulleres no les trobava. I clar, les meves ulleres valen un paston doncs, perquè són progressives.
I a part, si tu portes les ulleres, com jo ja estic fent últimament tot el puto dia, si no tinc ulleres no serveixo de res.
Exacte. Jo és que, a més, jo tinc les ulleres de llegir i tinc les ulleres normals i tinc les ulleres de sol. Llavors, les ulleres de llegir es van perdre. I al final dic, on estava? I llavors, què vaig fer? Doncs vaig utilitzar les càmeres per mirar-me a mi mateix i al final vaig veure que al costat de la manguera de regar se m'havien caigut les ulleres allà, traçant, per dir-ho, aquí estan. I vaig estar 10 minutets i vaig trobar les ulleres a partir d'això. És a dir, de cop i volta, a la que tens aquest flux d'informació es fa servir per coses diferents. Llavors, el problema està en quan algú comença a tindre les càmeres, que no és per vigilar la gent que ve de fora, sinó la càmera es converteix per vigilar a la gent de dintre. I això és una dinàmica completament diferent amb una llar, amb una família o amb un conjunt de persones que viuen junts. De fet, en una oficina, quan es posa una càmera, doncs tothom sap doncs, que ha canviat tot. Vale? Perquè qui està mirant? Arribes a la idea aquesta que s'explica en el Social Dilemma, en el documental del Social Dilemma, de la idea del panopticon, que és la idea aquesta de la presó aquesta, en el que hi ha les parets són de vidre i en el mig hi ha un cercle de miralls i a dintre hi ha els guardes. I tu no saps mai quan el guarda està mirant o no està mirant, però automàticament canvia tot el comportament. Però en aquest cas, sobretot, és dir, llavors, estem anant a una situació on ens vigilem nosaltres a nosaltres mateixos. I quines coses lletges farem nosaltres mateixos? Vale? Perquè és que, a veure, l'atac de banyes la podem tenir tots, entens? I de cop i volta tots ens podem convertir de cop i volta en assetjadors a utilitzar això. Ens ha explicat en Miquel Àngel que es pot fer servir a l'iPhone, deixar els AirPods en una sala i fer-ho servir com a micròfon i coses així. Vale? És a dir, tenim...
A veure, no ens flipem, que ja fa molts anys que hi ha gent que espia la parella i li llegeix els seus missatges i tal. Això no és, només és una eina més per anar més enllà d'aquesta mena d'assetjament o d'haver de trencar és que és tan evident que tu no pots conviure amb una persona si si la teva sensació és que te l'està fotent contínuament, o sigui, has de resoldre-ho d'una altra manera, bueno, no posant càmeres
noia,
de vigilància.
Conec una noia...
Sobretot això va d'homes contra dones, i hi ha dones que veritablement pateixen una autèntica aberració, i hi ha tios que estan molt desquiciats.
No, sí, i també ties que també poden fer això, però jo, per exemple, conec una noia que va anar a casa del seu nòvio i el seu nòvio tenia la wifi i ella es va connectar al wifi i a través del wifi va navegar amb el telèfon mòbil. Doncs el tio tenia tenia muntat un sniffer on agafava tots els paquets i li va agafar els passwords. I agafes passwords i el tio li llegia el mail, li llegia tot i d'això. I clar, al cap de molt de temps es va donar compte a ella de que el nòvio li estava llegint el mail, de que li estava accedint a pràcticament tots els comptes. I estic parlant potser de fa 12 o 13 anys.
Sí, això ara ho pots sofisticar més.
I ara es pot sofisticar moltíssim.
Però encara que no li posis tecnologia, li agafes el mòbil a l'altra persona. Sí, encara que sigui la teva parella, qui coi ets tu per agafar-li el mòbil a la teva parella?
Bueno, en cas de jo i la meva dona, diguéssim, tenim el mateix compte del mateix Apple ID tots i tots tenim els passwords de tot i no d'això, perquè és el que fem.
Perquè és la vostra convenció, perquè heu arribat a aquest acord.
És la nostra convenció.
Però normal és que tu tinguis les teves coses i la teva parella tingui les seves.
Exacte.
I perquè es dona, s'ha de donar per suposat que la relació es basa en un sistema de confiança que si es trenca, no sé què coi esteu fent junts.
Exacte.
Dit d'una altra manera. Bueno,
aquesta
derivada de l'assetjament interior, sigui amb drons o sigui amb altres mecanismes, càmeres
ja
drons...
Deixant de banda, diguéssim, tota la part d'aspiradora fenomenal de dades, que això serveixi doncs, per Amazon o per l'empresa que t'ho faci.
És super molongui tenir un zumbador per damunt de casa que et vagi vigilant tot i que miri per aquí, que miri per allà, que sigui el gatito i tot. O sigui,
vigilar els gatitos o vigilar les criatures o el que sigui. Però clar, anem incorporant aquestes... O sigui, és a dir, és una miqueta com quan hi havia la... En l'època victoriana, vale, allò de l'època que hi havia aquella sèrie d'Arriba i Abajo, i em sembla que ara la sèrie de moda és d'Auton Abbey, però no l'he vista, vale, però que l'època aquesta victoriana, on hi havia els senyors, vale, i després hi havia els servents. I llavors les dinàmiques socials dels senyors les mimetitzaven els servents. És a dir, si els senyors tenien uns comportaments, diguéssim, de casaments arreglats, doncs els servents també ho feien. I si els senyors eren classistes, els servents encara més. És a dir, es mimetitzaven aquest tipus de coses. És a dir, doncs d'alguna manera, si tenim els nostres senyors, en aquest cas digital, doncs digue-li Jeff Bezos, que està muntant aquests sistemes de vigilància, doncs nosaltres també reproduïm aquestes dinàmiques de vigilància en la nostra vida amb els mateixos, amb els nostres.
O el que ens passa més a nosaltres, que no hi pensem més enllà i ens enlluerna. Som uns enamorats de la ciència-ficció, del futur distòpic, ens ha agradat sempre. Aconseguir a casa un ecosistema que reprodueixi diferents escenes d'això, a mi m'agrada. I per això, si la domòtica de casa meva...
Però el futur distòpic és distòpic.
Sí.
Però si tu vius sol a casa teva, el gat és teu i te'l folles com tu vols.
Estic
dient que afecta la dinàmica de les relacions
d'ells d'una família. Sí, totalment d'acord. I que reflexionem amb aquests punts d'incloure aparells a casa que modifiquin la dinàmica de convivència, és cert.
I això és una transformació social. I és clar, veure, en aquest cas el gat ha sortit de la bossa, l'ha tret Amazon, però estic convençut que d'aquí 4 dies aquest dron te'l vendrà a Ikea.
Sí, o AliExpress. A
Ikea o sortirà un del Lidl.
No, serà pitjor, te'l vendrà a AliExpress, li compraràs per 18 euros, t'esperaràs 2 mesos i mig i en lloc d'enviar-li les dades a Amazon li enviarà a saber quina companyia xinesa que vés a saber el que farà a sobre. Serà pitjor. En tot cas, deixem-ho aquí perquè avui hem anat molt lluny amb aquest programa. Només hem de dir, tenim una proposta, però l'hauríem de dir. Per tant, si et sembla, passem a propostes i tanquem el programa.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs avui no ens ha donat temps de recollir propostes. Jo tenia una que ja l'havia escoltada, o sigui, l'havia posat jo en el llistat de propostes, però que també ens ha arribat dintre dels amics de grup de Telegram, que recordo, els que no hi sigueu, que entreu, busqueu Mossegar la Poma i entreu en el grup. És un grup que heu de passar un control amb un control numèric, vale? I una vegada esteu dintre, ja esteu dintre, eh? Només és la primera vegada. Doncs això, en el grup de Telegram algú ens va recomanar un nou podcast de Softcatalà que es diu 15 glaçons d'hidrogen, precisament d'hidrogen.
D'hidrogen.
És un podcast que dirigeix l'Aleix Vidal i que parla sobre llengua i tecnologia. Està molt bé perquè repassa diferents històries, però també parla de projectes de Softcatalà. I recordem que Softcatalà té una trajectòria molt llarga, té moltes anècdotes que explicar i ha fet una feina, i està fent una feina molt dirigida a la traducció de moltes coses en l'àmbit del software lliure, però també molts altres projectes, com el darrer traductor neuronal en català, i projectes superinteressants. I està molt bé que ho hagin volgut posar en valor explicant-ho ells mateixos amb el seu propi podcast. O sigui, enhorabona per aquesta iniciativa. Uh-huh. També val a dir que l'altre dia es criticava el Benjamí perquè deien, tenen el podcast dura 15 minuts i tenen 15 seccions. Tenen una secció per minut. Tot el contrari de Mossega la Poma. ¿Vale? I a més tenen una falca per cada secció. O sigui que
bàsicament escoltes falques, no?
Escoltes falques i entremig alguna cosa interessant. Però, bueno, bromes a banda. Escolta, el podcast és de cada qual i cada qual el fa com...
El gat és d'ells i se'l follen com volen. Però jo tinc una proposta que de fet és una reproposta. Jo us vaig explicar ara fa un mes, quan començàvem la temporada, doncs, que l'Ewan McGregor i el seu amic en Charlie Burman tenien la tercera part del seu documental de viatges, que ja en el 2007 van fer el Long Way Round, donant una volta en moto al món. Després van fer el Long Way Down, anant des d'Escòcia fins a Ciutat del Cap, i en aquest cas van des de Ushuaia, que està baix de tot d'Argentina, Tierra del Fuego.
Ushuaia, que és com la discoteca d'Eivissa, tio. Que no és... Jo a Ushuaia no hi he estat mai.
A la disco d'Eivissa no. Sí.
Però a la disco d'Eivissa sí, no, al revés, curiosament.
Curiosament.
Sí, no havia vist mai tanta cocaïna en tan poc espai, però sí, vaig estar en aquesta discoteca. Sí.
Bueno, doncs en l'Ushuaia aquest, doncs, surten des d'aquí i se'n van fins a Los Angeles atravessant tota Amèrica.
Diu el documental, per cert.
Com?
És un documental, no? Entenc,
és una sèrie documental, és un documental, diguéssim, ells 12-13 anys després, diguéssim, del seu últim viatge, el Long Way Down. Ara fan el Long Way Up, està a Apple, i la gràcia és que això ho fan amb motos elèctriques, vale? Curiosament, les motos elèctriques no els hi donen ni Kawasaki, ni Honda, ni d'això, ni Ducati, sinó que els hi dona Harley Davidson. O sigui, van amb dues Harley Davidson elèctriques. I clar, el que passa és que així és com el primer documental, no l'he acabat, estic veient-lo, he vist dos episodis, estic pel tercer, em sembla que són 6 o 7 programes, així és com els primers era bàsicament, doncs el tema era fer el viatge. En aquest cas és molt, molt, les motos elèctriques estan al centre, perquè és clar, s'han de travessar mig món amb motos elèctriques que només aconsegueixen treure'ls i 160 quilòmetres d'autonomia, allò, les 100 milles, i clar, passen per llocs on no hi ha capacitat de càrrega, arrenquen, diguéssim, pràcticament a l'Antàrtida, amb el que fot un fred de collons. A més, es surten a l'hivern. Hi ha molt la problemàtica, però és interessant veure com estan això, agafant quan encara, diguéssim, la moto elèctrica de llarga distància no existeix. Doncs que
és el típic viatge de pioners. No?
Sí, i han de resoldre els problemes, i ells han d'estar tota l'estona resolent els problemes que porten. I és clar, quan veus que de vegades no tenen més collons que agafar un generador de dies i li carregar les motos, dius, és a prendre pel cul, no? Mm-hmm. És un problema. Però bueno, en qualsevol cas, és un documental d'aquests que estan a Apple Plus que val molt la pena. Ja us deia jo que a Netflix només hi ha documentals de viatges, de cuiners que viatgen i van a menjar pel món, com jo que vaig a França i parlo de formatge i de paté, doncs aquest en canvi no, el menjar no és important, sinó l'important és les motos i el tema elèctric, d'això és a part, diguéssim, doncs, de la personalitat de que tens l'Obi-Wan Kenobi i en el seu amiguet i tal, que està molt bé.
em recorda una mica a mi el Toni, el nostre pilot de capçalera. Molt bé, senyors, doncs fins aquí aquest programa 4-4-9. Ens trobem la setmana vinent amb el 4-50. Només quedaran 50 episodis per arribar a 500.
El que vol dir absolutament res.
Res, no vol dir res, però que ens fa molta il·lusió. Sí. Gràcies a tots, gràcies a l'Eduard per haver-nos fet
companyia. Jo saps que m'agradaria, Tomàs, que a veure si confotem els 500 i ja no estem confinats i podem fer-ho a la pelo i ens fotem un de capic carros de lux i porti birres.
Sí, diu, tinc moltes ganes de trobar-nos, ho posaves a Twitter, no? Amb una foto d'un dia que estàvem a l'estudi, sí, 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 amb el Magma i tal.
Però de tant en Apple t'ho recorda i dic, hòstia, tu.
Sí, sí. A mi també em fa gràcia de que ens trobem. Necessito fer la conya que fem en persona, amb la cervesa, no? amb el cafè. I m'has portat el cafè amb soja, no? Sí,
sí,
aquestes tonteries que fem abans, durant i després del programa de contacte.
Fer-nos abraçades, aquest tipus de coses.
Sí, 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 d'acord amb tu. Molt bé, oients, doncs ens retrobem la setmana vinent. Vinga, fins ara.
Fins la setmana que ve.